Josep Maria Bunyol i Ferran Auberni són homes de cine.
I és que aquesta setmana ha tornat a les sales de cinema un director que amb el seu nom ja porta gent a les sales o com a mínim les portava fa un temps. S'ha estrenat el més nou de Tim Burton.
How did you...
It's my peculiarity. If I show you the rest, you have to promise not to run away.
Ja no agrada Tim Burton?
Ja no és el que era en molts casos.
Són molta gent.
Ho convertirem en tòpic, també, això?
No ens ha semblat prou agosarat de dir-ho. Diguem el títol, que és d'aquells fàcils, a la taquilla. Sí. M'agradarà saber quines versions.
El hogar de Miss Peregrine.
El hogar de Miss... Jo dic Peregrine, però no
Peregrine,
sé. El hogar de Miss Peregrine per a niños peculiares.
Que molt maco, el títol.
És el títol d'una nova trilogia juvenil fantàstica i és el primer llibre. Per tant, si la cosa funciona, potser tindrem dues pel·lícules
més. Pedro Sánchez li agrada aquesta pel·lícula.
Perquè és un niño peculiar o perquè és una mica peregrí en les seves idees?
No ho sé, ho sabrem després d'aquest congrés que encara no ha començat, que havia de començar a les 9.
Va llarg, això, eh? Pitjor que la comunitat de veïns de casa.
El Tim Burton descriu aquesta pel·lícula com la Mary Poppins que fa por. Seria una mica... Una mescla. Sí, és un referent.
La Miss Peregrine és la Eva Green, que ja va estar amb Tim Burton a Sombres Tenebroses, i que després de la sèrie Penny Dreadful una mica s'està convertint en la dama victoriana terrorífica del moment.
No li acaba de quadrar, jo crec, aquest personatge.
No t'ha agradat, no t'ha convençut.
No, tu t'ha agradat més, ja veig, per la cara que has posat.
Jo me l'he cregut.
Plegat és molt gòtic.
Sí, això sí.
A veure, per resumir el diagnòstic, perquè més estem d'acord, Ferran, en aquest cas, no? La primera hora dius, calla, que sembla que torna el millor Burton.
Alguna cosa diran.
Perquè, a més, hi ha una relació avi-net, que l'avi és el gran Terence Stamp, que sempre és un plaer retrobar, que recorda una mica Big Fish, que és una de les grans pel·lícules del Burton, i uns elements fantàstics que també són molt del seu estil, però jo penso que cap a la segona meitat de pel·lícula, a la segona hora, la cosa s'empatolla massa.
Bé,
no?
Tim Burton sempre és un home que té ganes d'innovar, d'explicar les coses d'una altra manera, ho torna a demostrar, i potser s'embafa, no?, d'aquest estil barroc que acaba, doncs per desorientar-te o per convertir-te la pel·lícula en aquesta línia més plana, no? Al final, jo tinc la sensació que si tu vols fer una cosa molt innovadora, si tu estàs 2 hores innovant, al final acaba per sorprendre't poc. Per tant, estàs en el mateix lloc.
Sí.
I el trobo un punt massa plan, aquest sentit.
Hi ha gent que es passa d'innovadors.
No sé, ja veig que està pensant en algú.
Estàs pensant en algú,
d'aquesta casa, també.
Veus?
Què dius ara?
Què més?
Dispara.
No, jo anava a dir...
Hi ha gent que fa tot, ara.
Què vols dir? Què estàs dient?
Mentre facin la seva feina, endavant.
Molt bé, doncs nosaltres farem la nostra. Anava a dir que en aquesta pel·lícula un element també molt diferent del Burton habitual és que la banda sonora no és del Danny Elfman, és el tercer cop que passa després de dues pel·lícules amb nom de persona, que eren Ed Wood i Sweeney Todd, concretament.
Sí.
I també es troba a faltar una mica l'Elfman a la pel·lícula. I a més, hi ha una escena que fa com un homenatge... Saps aquells esquelets que es movien en una pel·lícula clàssica del tècnic d'efectes especials Ray Harryhausen? Però ho fan amb una mena de part d'atraccions on sona una música maquinera que dius, què és això? Quina
música
barreja?
Maquinera, i aquesta música que som també poligonera. Sona.
Sobretot és la cançó final dels crèdits. És la cançó... Ja veureu,
ara ja no hi ha estrena sense cançó final.
No, a veure, calleu.
M'ha agafat el tros, tranquil.
Bueno, ja està bé.
Això passava molt a Ben-Hur.
Molt no propi d'un quart d'una...
Calleu.
A Ben-Hur la cançó no enganxava. I aquí...
Calla!
És que no diu res.
No, però deixa'm escoltar. Està Cirque du Soleil, no?, una mica.
Doncs mira, sí. No, l'escena dels esquelets també és una mica Cirque du Soleil.
A mi em fa una mica de ràbia, perquè aquestes produccions que volen, evidentment, valen una pasta brutal i necessiten recuperar la inversió, i aquí és on hi ha aquella necessitat de producció, d'intentar fer coses que han d'agradar sí o sí a la gent. I llavors són poc autèntiques, i això és el que jo crec que últimament li està passant molt a Tim Burton.
Sí.
És que aquesta pel·lícula té molts elements Tim Burton, que ara els hem anat definint, però d'altres que veus claríssimament que s'han fet simplement per arribar a un gran públic. I atenció, perquè jo ahir vaig estar en una sala a 11:15 de la nit i estava a tope. Per tant, pot ser que sí, que realment Tim Burton estigui arrossegant a la gent, eh? Això ho està aconseguint, com a mínim.
És que jo penso que aquí un element important és que Hollywood en general, ja no només Tim Burton, s'està basant de manera excessiva en aquestes trilogies fantàstiques, literàries, juvenils...
Mona i mona, jo ho dic sempre.
Que n'hi ha de més bones i de menys bones, i aleshores, clar, la personalitat que puguis tenir queda molt constrenyida, molt limitada,
llàstima.
Perquè t'estàs basant en un llibre, no?
Canvi de pel·lícula. És una llàstima.
Adéu.
Ai, aquesta, Ricard.
Fura, tu. Allez, rentre.
Ai. Això és la primera escena, eh? Ja? El del Paul Verhoeven, el retorn de l'holandès, que per primera vegada roda a França, perquè els Estats Units no va trobar cap actriu.
Representarà, a més, França als Oscars. Ja començarem a parlar d'Oscars, eh? Sabeu el que són els Oscars? Sí, us sonen?
Estatuetes.
Vagament, vagament.
Estatuetes daurades. Sé que a algú li agrada molt que diguem
que ens fa matinar molt.
Sí, que fem els especials dels Oscars a Catalunya Ràdio.
Sí, ja l'estem preparant, ja, el pròxim.
Sí, estem començant.
Sí, això es veu.
Per cert, he mencionat el Gorina. El Gorina aquesta matinada passada l'ha tingut, eh? A l'estudi, el Paul Verhoeven, el director de Instint Bàsic. No, però espera't, tot arribarà.
Tot arribarà. Home, un Gaudí honorífic, sí, no?
Sí.
Però això encara li queda.
Home, sí. Escolta'm, premis honorífics ara li donen a l'Iwan McGregor,
això és veritat,
el premi d'una hòstia.
Tampoc s'ha de... Catalunya som els que som.
Gent jove i formosa.
Som els que som, vull dir que també acaba un moment que no saps a qui donar premis.
Bé, expliqueu una mica que El, del Paul Verhoeven, és protagonitzada per la Isabel Huppert, és la història d'una executiva, una dona doncs, amb una vida molt plena, que és executiva en una empresa de videojocs, que és una professió curiosa per la Isabel Huppert, no me la imaginava fent-ho, que un dia és assaltada a casa seva per un encaputxat, que és primera escena.
Ella ho pot fer tot,
per
cert, però bé,
digues. A partir d'aquí, pot fer tot, s'estableix un joc de gat i rata que no sempre té clar qui és la víctima i qui és el botxí, que és bastant políticament incorrecta, és una història que té moments gairebé onírics i que parla del desig, de la sexualitat femenina, de manera que pot incomodar a molta part del públic, que penso que és gran part del seu atractiu. El Verhoeven ha fet una pel·lícula basada també en novel·la, en aquest cas,
però fa por,
provocadora.
Fa por.
No, no és de por. No. És una pel·lícula provocadora que va a tocar el que no sona del públic i ho aconseguirà.
Jo crec que al costat de la pel·lícula del Tim Burton precisament, o sigui, és l'oposat no? 100%, perquè un director que ha fet pel·lícules tan populars, el mencionava abans, el Robocop o l'Instint Bàsic, que és el que jo deia, jo crec que aquí sí aposta per aquesta personalitat, a diferència de Tim Burton, que decididament el que busca és un gran públic, amb el seu estil, intenta casar les dues coses, no sempre acaba de sortir. En aquest cas, Verhoeven va, de totes, per aquesta línia més lliure, independent, i els resultats també seran obvis. Hi haurà menys gent a les sales, però en canvi tindrà més bones crítiques. Què passarà, això?
Hi haurà menys gent, tot i que penso que, sens dubte, és una de les pel·lícules de la temporada, pel que és i pel que provoca, el debat que pot generar posteriorment. I una cosa interessant amb el que deies tu és el que dèiem a l'inici de comentar El. És una pel·lícula que no va trobar actriu als Estats Units que assumís un paper que està marcat per la amoralitat, amb una A davant, perquè és absolutament amoral el que explica la pel·lícula i va, això, a tocar la fava. I actrius com Nicole Kidman o Diane Lane o Sharon Stone diuen que van rebutjar el paper. L'òpera està bé, Verhoeven està en forma i la pel·lícula, com dèiem, és provocadora i provocativa i l'heu d'anar a veure.
Anem ara a parlar de sèries. Comencem amb una que s'ha destacat aquest setembre, una sèrie que serà una gran sèrie, no? Diuen.
Pinta bé i sobretot pinta bé perquè n'hi ha molts que són fans del seu protagonista per una sèrie anterior.
Sona així.
Hello.
Hi, Daddy.
Who is this?
Your daughter.
No, that's not possible. My daughter's asleep and I know that because I kissed her goodnight almost 2 hours ago.
When are you and Mommy coming home?
There are times when we make history.
Estem escoltant Designated Survivor, que vindria a poder-se traduir com un supervivent designat. I això és una figura legal que existeix als Estats Units, que és que sempre que hi ha, doncs, que és com comença la sèrie, un debat sobre l'estat de la Unió, com que està tot el govern, el president i els principals líders del país en una mateixa sala, en un mateix edifici, el que es fa és, en algun búnquer aïllat, tenir algun membre del govern més secundari, per si passa res, que hi hagi un supervivent d'un possible atemptat. I a la primera escena de la sèrie és un atemptat que es carrega al Capitoli, Perquè això, realment un dia haurem de reflexionar sobre l'impacte que l'11S va tenir en la ficció nord-americana i en com es mostren coses que potser, si no hagués hagut l'esfondrament de les Torres Bessones, ni es plantejarien, no? Mm. I aquí la sèrie comença amb l'esfondrament del Capitoli i la mort del president dels Estats Units i de gairebé tot el seu gabinet.
Està a Netflix?
Ho ha comprat Netflix.
Espera't.
Això de moment s'està veient...
Encara no.
S'està veient als Estats Units.
Sí, encara no arriba, això, eh?
Encara no hi és, però Netflix ho ha comprat per la distribució internacional. Per tant, la veurem molt aviat. Però quin és un altre dels atractius de la sèrie? Que el supervivent designat, que és un secretari d'habitatge, un càrrec més aviat secundari del govern, que de sobte és nomenat president dels Estats Units, és el Kiefer Sutherland, més conegut com Jack Bauer per molta gent. Jo sóc un gran defensor de 24. A Mordor aquest estiu no me la van deixar defensar. Perquè...
Per què, això?
No, és veritat, això. Però em van dir, hauríem de defensar Lost, algú ha de defensar Lost. I, de fet, jo volia defensar jo, Claudi, però vaja. Però 24 és una sèrie que ens va marcar a molts i el Kiefer Sutherland fa temps que intenta escapar-se d'aquesta imatge de tio dur implacable, que era el Jack Bauer. I aquí, aquest secretari d'habitatge, per començar, porta ulleres per marcar una diferència, que també, com a persona que ha portat ulleres i a Oberni, com a persona que em portes, també ja n'hi ha prou de que les ulleres serveixin per definir un caràcter una mica més tímid d'un personatge, no? També.
A més d'ulleres n'hi ha de molts tipus.
Ara.
Depèn, eh?
Tu veus un anunci d'aquestes òptiques modernes que sembla gent que està a punt de fotre't una hòstia. No?
M'agrada aquell anunci, per cert.
Enfadats.
Sí.
Sempre. Agafes noves.
Però és molt real.
No t'enfadis.
Al carrer hi ha molta gent així, també.
Sí. En tot cas, Designated Survivor s'han pogut veure dos capítols ja als Estats Units. El Sutherland ja ha començat a cridar i a exhibir caràcter, eh? No només és un paio superat per les circumstàncies, és molt yankee, és una sèrie que té un plantejament molt yankee, es diuen coses que si es fessin en una sèrie d'aquí es diria que fatxes que són, és així, però a la vegada introdueix un element important que és què passa quan hi ha un atemptat amb les comunitats musulmanes del país, com són marginades o fins i tot atacades, i això també és interessant que ho planteja una sèrie americana.
Anem al tòpic. Cada setmana repassem un tòpic. Avui, diguem-ne que és un tòpic tant cinèfil com seriàfil. Serveixen en tots dos casos. Diu així.
Els americans fan parlar en anglès a tots els personatges, encara que siguin estrangers.
Veus? Ja l'ha dita. Ell ja l'ha dita.
Té raó?
Jo crec que tenia...
En el passat sí, però en el present no.
Tota la vida hem vist nazis parlant en anglès, no?
I a més, és que ho hem... ho hem normalitzat molt, eh? Uh-huh. No? Sí, sí. Té la sensació... hi va haver un senyor que es diu Mel Gibson, fa molts anys, que estarem d'acord o no, si fa millors o pitjors pel·lícules, estic parlant com a director, sobretot.
A mi em cau més bé del que li cau a la majoria de la
perquè
comunitat
cinèfila.
Perquè
l'has conegut?
No, però les seves pel·lícules...
No, per les pel·lícules. Ell parla de La passió de Crist, que li agrada molt. Ets un gran defensor de La passió de Crist.
Tu també em caus bé. No et conec gaire, tampoc. Vull dir,
no portau en aquest terreny, això.
Si vols que ens coneguem, escolta'm.
T'acabo de dir que t'agrada molt La passió de Crist. Fes la defensa de La passió de Crist.
A mi La passió de Crist em va semblar millor del que deia tothom, d'acord? Sí, tenia escenes una mica...
Estem parlant de...
D'això, no, jo us estic dient que Mel Gibson va fer una pel·lícula a la qual va aconseguir... T'ho imagina't, als Estats Units, fer una pel·li... Durava 3 hores? O això era apocalíptica?
Dues hores escaig. Tu la vas veure?
No.
En quina llengua estava parlant? De La passió de Crist.
Si no la veus, com vols que t'ho digui?
Però potser ho vas llegir.
Va, llença't.
No, prova-ho. No digues un idioma.
Recorda el tòpic que estem fent avui.
Digues...
La passió de Crist.
Amb hebreu.
Exacte.
Mira, sí, amb arameu i amb llatí, no?
Sí, també.
Els romans parlaven amb llatí.
Sí.
Els soldats romans de la pel·lícula.
Però això que sembla tan, no, tan obvi, tan natural, hauria de ser natural, no ho era en el passat. Bé, hi ha altres exemples al llarg de la història del cine, però crec que a partir d'aquí, ostres, que les grans produccions es fixin en l'idioma original, jo crec que això se li ha d'atribuir, entre d'altres, també a Mel Gibson.
A Mel Gibson, que també va fer Apocalipto en llengua maia.
El Mel Gibson ho va fer tot.
En llengua maia. No, però això és l'Auberni, que li agrada molt al Gibson. Jo volia destacar també que en moltes sèries està canviant això de que tothom parli en anglès. Una és gran sèrie, The Americans.
Sí, venia d'aquí, és veritat, perdoneu.
On hi ha espies russos que parlen en rus i, per tant, la meitat de la sèrie o moltes escenes són en rus subtitulat, tot i que estem a l'època de l'Amèrica de Reagan, i una altra en la qual gairebé el 50% de la sèrie és en un altre idioma que ens és més proper que el rus, és Narcos.
Okay. Yeah. Let me break it down for you. 4,000 soldiers. Tens of thousands of rounds fired. And a bunch of fucking helicopters.
Pere Escobar i tot allò.
Pau, si no t'importa.
Sí, pau.
Teníem pendent parlar de Narcos perquè va ser com la primera gran estrena del setembre a Netflix. Això sí que ho esteu podent veure.
Ja ho ha fet tothom.
10 capítols de la segona temporada. Ja n'ha parlat tothom.
Sí. Doncs,
jo, el que volíem aquí, no es resisteix, és que
el director
del programa entrés a l'estudi perquè és un gran fan de Narcos.
Que entrés, home, sí, té 20 segons.
Va, entra ràpid. En tot cas, a Narcos, el Wagner Moura, que és un actor brasiler, fent de Pablo Escobar, que és colombià, al principi de la primera temporada crec que se li notava més l'accent brasiler, ara ja no tant, però s'ha fet un far de parlar en castellà,
però
i és una sèrie bilingüe.
L'heu vist o no, la segona temporada? Perquè, clar, aquí
això,
no sé si parleu amb coneixement de causa.
Per això et fem entrar.
L'estem veient, Roger.
Mira,
hi ha molta feina i...
Molt decebedora, aquesta segona temporada.
No ha agradat
el titular,
tant.
I tant. A mi la primera em va encantar, la segona la vaig devorar. De Narcos, company. De Narcos.
És fortíssima.
Quina veu, l'escapa. Me'l crec més, eh?
De doblador. Mira, va rebre moltes crítiques, de fet, l'actor, perquè no sé si tenia accent brasiler.
És el que dèiem quan entrava, sí. Jo crec que...
Feu entrant, feu anar amunt i avall, passadissos, he baixat corrents, Vinc aquí, faig la meva aportació i a sobre amb crítiques, en fi.
No tornen a entrar,
No tornen a entrar. No, jo penso que n'ha pres una mica més la...
Però quants capítols has vist, exactament, Bunyol, de...
De la segona, 3.
Això no ho portem.
Saps com acaba, per això?
Home, ja ho han dit, que aquest és un altre dels elements curiosos, no? Pablo muere, perquè si saps mínimament història del segle XX...
Sí, per cert.
Això, Pablo Escobar va morir.
Comenta-ho tu, perquè jo estic al·lucinant.
Saps què?
No, acabi, sisplau.
No, 30 segons.
Comenteu vosaltres, ara.
No, és que és molt important.
Hi ha publicitat de Narcos als autobusos de Barcelona. És al·lucinant.
Perdona, al metro hi ha vídeos on veus el Pablo Escobar que directament t'està com...
Però què és això?
Perdoneu.
Gràcies, Bunyol, gràcies.
No, que jo estava l'altre dia veient la tele i també un anunci a la tele.
Mireu sèries, és igual quina.
No, què està passant?
Adéu.
Que no entra la música, Ara.